Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 3:15 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 3:15 de la nit, a Ràdio Estel.
Voler l'impossible ens cal, i no que mori el desig.
Marià Villan Gómez, Elegies i paisatge, 1948.
Ràdio Estel, Catalunya Central, 93.7.
Mar endins, 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
A la riba del Jordà, el nostre bisbe el que fa aquest diumenge és ubicar-nos en un lloc molt transcendent, perquè és el lloc del bateig del Senyor. I recorda com el papa Sant Joan Pau II, el papa Benet, el papa francès han estat precisament en aquell lloc. Però el que jo trobo molt suggerent és el final de la carta, perquè a l'anunciar-vos que és una vida nova, de què ens està parlant? Que la santedat és el ple desenvolupament de la nostra realitat de fills de Déu. I ens està anunciant que aquesta vida nova precisament es realitza del tot a la santedat. I que la santedat, en el fons, és com la resposta generosa, resposta de confiança. I que Crist precisament ha vingut per donar-nos aquesta oportunitat íntima de trobada amb Déu.
Déu us guard. Betània de Transjordània és el lloc bíblic més important de l'actual regne de Jordània. Es troba a 9 quilòmetres al nord de la Mar Morta, en la riba est del riu Jordà. Allà es va establir Joan Baptista i Jesús hi va ser batejat. El Senyor també va pregar allà i reunir els seus primers deixebles. Aquest indret ha estat visitat per Sant Joan Pau II, per Benet XVI i també pel papa Francesc en les seves respectives peregrinacions a Terra Santa. De la mateixa manera, en els nostres peregrinatges diocesans a Terra Santa hem tingut l'ocasió d'acostar-nos a aquest lloc sant per renovar la nostra consagració baptismal. Recordo l'emoció dels pelegrins en la litúrgia de la paraula i especialment quan repetíem el gest de vessar aigua sobre els seus caps al mateix riu Jordà, en el lloc aproximat on Jesús va rebre el baptisme de conversió de les mans de Joan. La figura i el missatge de Joan Baptista deurien causar un gran impacte en el poble d'Israel en aquell moment de tanta expectació. Per això hi acudia molta gent de Judea i de Jerusalem, per confessar els seus pecats i rebre el baptisme de Joan. El relat de Sant Marc ens presenta Jesús, que arriba des de Natzaret de Galilea. D'aquesta manera acaba la seva etapa de vida oculta i s'inaugura la seva missió a Israel. A través d'aquest gest es fa solidari dels pecadors, encara que ell, de fet, no necessita cap purificació. Quan surt de l'aigua, el cel s'esquinça i l'Esperit baixa i ressona des del cel la veu del Pare Celestial, que el proclama com el seu fill predilecte i testimonia públicament la seva missió salvífica universal. A partir d'aquest moment, Jesús comença la seva vida pública. L'expressió «el cel s'esquinça» és una imatge simbòlica, una manera bíblica de dir que Déu entra en comunicació amb l'home, que el cel i la terra s'uneixen. És un signe d'intercomunicació amb Déu que es realitza en Crist, perquè en la seva persona s'estableix la comunicació definitiva entre Déu i l'ésser humà. El baptisme que Jesús institueix en l'aigua i en l'Esperit Sant, significa un nou naixement, una nova vida. Pel baptisme som alliberats del pecat i constituïts com a fills de Déu, membres de Crist, incorporats a l'Església i participants de la seva missió. La vida cristiana comença en el sagrament del baptisme. El cristià rep en el baptisme una vocació a la santedat i a la missió, una crida a viure plenament la seva condició de fill de Déu i a ser testimoni de Jesucrist en el món. Per això celebrar avui la festa del baptisme del Senyor ens porta a ser molt conscients del seu sacrifici redemptor, pel qual hem estat salvats, així com del nostre compromís de conversió i de testimoni que hem de renovar i proclamar. La santedat és el ple desenvolupament de la nostra realitat de fills de Déu. És gràcia de Déu, un do seu, vida nova que ens ofereix contínuament per poder arribar a aquesta meta. La resposta per part nostra ha de ser de confiança, de desig, de col·laboració, de correspondència generosa des de la nostra llibertat. La missió evangelitzadora ha de propiciar una renovació profunda, una autèntica transformació de cada persona i de tota la humanitat, perquè Crist ha vingut per fer noves totes les coses. Tant de bo el nostre testimoni arribi a esquinçar, a vèncer les dificultats i prejudicis, i bo i transmetent l'alegria i la bellesa de la vida cristiana, ajudi els altres a trobar-se amb Déu. Aquest és el meu desig en la festa del baptisme del Senyor.
Com remem els nostres testimonis?
El temps és molt imperatiu. I ja han passat les festes de Nadal. Han passat els mags, hem estrenat l'any, i ara és un moment per, assaborir les coses que hem viscut. A la tradició popular, els pastorets, els pessebres vivents, els cants corals, les Nadales, una infinitat de coses. I en la nostra diòcesi, moltes han estat presents en moltes ciutats, en moltes viles, en molts llocs emblemàtics. Però aquest vespre tenim aquesta nit la visita de Sílvia Bartés. I Sílvia Bartés és una dona que sent el teatre en primera persona i que, a més, té un do especialment creatiu. Bona nit.
Bona nit.
I enguany has fet una cosa realment interessant perquè hi havia un cartell que sobtava una mica i deia: aquest any no fem pastorets. Com és que no feu pastorets?
Sí, realment el cartell ha donat molt joc perquè hi havia gent que es pensava que era una reivindicació més que la presentació d'una obra. Aquest any no fem pastorets perquè volíem trencar una miqueta la tradició que tenim sempre, tant a la casa com aquestes dates, de fer pastorets. Aleshores, es pot celebrar el Nadal sense tornar a repetir cada any el mateix. Llavors, volíem gaudir d'un espectacle diferent.
I jo he portat aquí la Sílvia perquè ara, sentint això, podeu pensar: i el que veu veure és una reivindicació contra els pastorets? No. El que vam veure era una cosa interessantíssima, perquè precisament a mi personalment el que em va passar, i per això l'atreviment de portar-la, és que vaig tastar una sorpresa. Ens pots explicar una mica com era aquesta sorpresa, que per mi era molt aguda en el seu plantejament?
No sé per on van els trets, però bueno...
Tranquil·la. Jo sé que has fet un esforç impactant per poder-ho escriure, per poder-ho plasmar i després per poder-ho organitzar, però certament la cosa era molt suggerent.
A veure, confesso que em sembla que no hi ha hagut cap espectador que hagi vingut que no s'hagi quedat sorprès, perquè era un efecte sorpresa rere l'altre, perquè és una obra que constantment hi ha uns petits salts. A veure, ens basem la història, evidentment, d'uns pastors que vaig voler presentar una miqueta a l'escena de les sopes, tan típic dels nostres pastorets, el Ganàpia Cironet, i de Folqui Torres, que és quan veuen a l'Estel. Però aquest Estel, amb to molt còmic, perquè és una comèdia, aquest Estel els fa lluernar quan els veu, cauen per un forat del temps i van a parar a l'escenari de casa nostra. Aleshores, doncs, clar, aquí barreges uns personatges innocents d'un altre temps i d'uns altres coneixements amb l'actualitat, doncs amb el va i ve d'avui en dia, una miqueta a l'estrès, una miqueta els mal humors, cap aquí, cap allà, i bé, al trobar-se en un escenari, clar, la directora tot el rato els està dient que aquest any no fem els pastorets, per tant no sé què fan vestits de pastors. I aquí comença una sèrie de desconcert per part d'aquests pastors que primer es pensen que han anat a parar al cel i, evidentment, tot allò eren uns àngels molt, molt estrafolaris, com diuen, però constantment estan sentint la paraula Nadal. I, clar, aquests pastors, el venir abans de l'Anunciació, no saben què és el Nadal. I ho estan preguntant constantment. I aquí és segurament la pregunta que tu, a dia d'avui, es podria fer. Què és el Nadal? I cada un et donaria una opinió diferent. Per desconeixement, per criteri, per... Però, bueno, la qüestió és que és el plantejament que hi ha a l'obra, amb tota una sèrie de personatges, com un Pare Noel, que és una imatge més pagana, tot i que el Sant Nicolau ve més del món religiós, però s'ho ha agafat més la cosa més consumista i més americana, a un patge reial, que és la nostra tradició, que venen els reis, llavors, doncs, fins i tot el desconcert de la directora que diu això, que per Nadal què hem de fer, pastorets o fem una altra cosa diferent? I llavors jo sóc molt... És una miqueta el meu estil, eh? Que quan més barreja faig, més m'agrada. I faig aparèixer dos autors, que és en Folky Torres i el Charles Dickens. Segurament una miqueta inspirada, perquè aquí a Terrassa també hi ha dos punts forts per Nadal, que són els pastorets de Folky Torres, que fa el grup del Social, i Charles Dickens, que fa el conte de Nadal, el grup de teatre de 34 passes. Clar, trobes a dues persones que, a més, han tingut dues vides completament diferents. Una molt familiar, molt tradicional, i molt nostra, evidentment, que és en Josep Maria, i en Charles Dickens, que va tenir una vida, a més, molt, molt dilatada personalment. Vull dir, bueno, entrarem en detalls a la seva vida privada, però realment va ser així. I a part, doncs, també l'humor anglès, o la ironia anglesa, i la visió, doncs, nostra catalana, que també segurament la tenim molt, molt marcada. I aquests dos personatges també, doncs, exposen la seva visió de per Nadal, si Folky Torres defensa, evidentment, la història d'aquests dos mossos, que, evidentment, explica llavors la història del Josep i Maria, que, bueno, clar, doncs, que porten en el món el Masies i tots els problemes que van tenir abans, etc etc, o un Charles Dickens que planteja la història de Nadal des del punt de vista de... Bueno, el Nadal potser és un moment de reflexió, de fer balanç de l'any, de quines actituds pots tenir tu, si pots cedir més, si ha de florir més l'amor, el respecte, etc etc.
A mi va haver-hi una cosa que em va impactar molt. El Pare Noel, molt interpel·lat per les criatures. Atabalat, però interpel·lat per les criatures. De manera que les criatures tornaven a ser protagonistes d'aquell misteri. Quan ve el patge, doncs, és un personatge que torna a encisar les criatures. Perquè és un personatge que transita entre, doncs, una certa pilleria i posa nom a la reivindicació de la tradició. Però els patges són tremendament diligents. I els infants, doncs, del Pare Noel acaben posant una carta... I penso que és el que passa en els nostres nens. Els nostres nens esperen el tió, esperen el Pare Noel, esperen els mags. És a dir...
La màgia. El poneguet màgic.
I que després veus que aquella directora i aquella dona que està portant l'obra a nivell del tretzo passa dels nervis a entrar una mica també a l'expectativa. Com jo vaig sortir amb una sensació com dir tots necessitem una notícia que ompli la nostra esperança. I que llavors, doncs, per un costat, Folky Torres narrava una esperança molt objectiva, que era el record de tot el que hi havia viscut, i Dickens era una esperança que necessitava trobar en el factor humà que reaccionés d'una altra manera davant de les coses. Em va semblar preciós la manera de presentar el pessebre, perquè els pastors no saben de què va el pessebre. Però una cosa que em va semblar deliciosa, els que no saben res acaben fent sentir el Nadal a tots. I això ho vaig trobar-ho meravellós, no? Perquè resulta que si no ets pastor no te n'enteres de res. I després el que ja em va semblar espectacular i molt viu és que tots al final necessiten sentir-se família teatral i com a família viuen també per ells una sorpresa, aquell anunci de l'Àngel. I a mi el que em va agradar molt és, va ser una obra que em va fer sentir pastor, que jo també necessito en el Nadal una certa sorpresa per sentir una cosa que vagi més enllà del dia a dia. Jo ho vaig viure així.
Una miqueta era el meu sentiment que jo tenia a l'hora d'escriure-ho. O sigui, plantejar totes aquestes coses, també, potser no ho he comentat, no?, d'aquestes tradicions, fins i tot una taula parada, perquè, clar, per Nadal també són els àpats, no?, la sopa de galets, els canelons, tot això. Però, bueno, a darrere d'un àpat hi ha més coses, és la trobada, és l'acolliment amb més gent, és aquelles estones. I, evidentment, doncs sí, al final ve l'Àngel, l'havia de fer aparèixer, perquè hi ha fins i tot pel públic infantil, no?, de veure un àngel que apareix, que, clar, realment l'Àngel ve a dia d'avui a buscar els pastors, perquè els hi diu que en el seu assentament, en aquest precís moment, perquè tot això passa el 24 al vespre, hi ha l'Àngel que està anunciant, doncs, que ha nascut el Messies, i amb tot el pastor encara se'n va i té aquella cosa de dir, és que encara no m'ha quedat clar què és el Nadal. I l'Àngel li diu, el Nadal és el que ara viuràs. Partim d'aquí. No em vaig voler allargar, però la paraula Nadal és nativitat i la nativitat és etc.
A mi m'agrada molt precisament aquella frase tan potent, no? No és una tradició, no és un sentiment, és un fet.
És un fet. Això representa que l'Àngel es dirigeix a la resta, que són els que es queden a dia d'avui aquí, i que els hi diu, alerta, vull dir, no només és tot això, és un fet el Nadal, que molta gent no ho veu.
I ara fem un salt. Doncs un va per la vida amb el tràfic de totes les coses, amb el gec de totes les coses, però resulta que la creativitat, la iniciativa remuga, remuga i remuga. Per què una persona que li agrada el teatre doncs li agrada sempre, no el deixa i acompanya molts moments de la seva vida?
No ho sé. És, jo a vegades penso que és com una... en el bon sentit, eh? Com un aliment que tu necessites. Segurament cada un tenim un destí o un camí els que ens dediquem en el món creatiu, sigui arts escèniques, dansa, música, és igual, necessites aquesta dosi constantment. Llavors, no et suposa cap esforç. Al contrari, quan més gran és l'esforç, més ple o satisfet et sents. Llavors ja tens les piles carregades per passar una altra etapa, una altra època.
N'ets conscient que de vegades hi ha sorpreses, perquè en l'obra s'està oberta la sorpresa. I pot passar, per exemple, com ha passat tantes vegades a la història, que aquella cultura que domina, domina, però no és la que deixa petjada en el futur. I aquella que ha passat silenciosament resulta que ha deixat molta petjada. Jo vaig tenir la sensació, quan vaig veure el que vaig veure, dic, és una resposta molt adequada en un moment tan fragmentat. I no té tant la pretensió de ser original, sinó que té la pretensió de respondre al que ens està passant.
Segurament això inconscientment doncs ha quedat reflexat també, doncs això, per la situació que vivim tots plegats i per la meva situació personal. I d'alguna manera, doncs, sí, és una reflexió a l'aire que deixes, però això és com el món de la música. Jo que també vinc del món de la música clàssica, les grans obres han sigut grans a temps passat. I han sigut grans no perquè ha sigut una estructura més simfònica o el que sigui. No, segurament, si anem a buscar-ho, han sigut grans pel seu format musical o pel seu missatge musical. Llavors, jo sempre dic que en el món són molt diferents les persones i tothom tira cap a les, cap a les seves bandes. Però cada un podem recollir una miqueta i podem anar a buscar aquestes petites delícies que la història ens deixa o que el temps ens ha deixat. Llavors, mira, si jo amb el temps, la meva obra, algú un dia troba un manuscrit sota una pila de llibres i han descobert alguna cosa, doncs mira, tot això que hauré contribuït. Però, bueno, d'alguna manera em sembla que aquesta obra ha marcat un gir, no només a mi a nivell personal, sinó ja fins i tot a nivell del grup, perquè aquesta obra hem sigut 60 persones a dalt l'escenari.
No, és això el que m'impactava, que tu dius, és que amb aquella quantitat de gent es poden fer pastorets.
Sí.
Llavors, no em va donar la sensació de que es feia una cosa nova perquè hi mancava gent, perquè de gent hi havia molta, no? Mm. Sinó que es feia una cosa nova perquè es volia innovar, perquè vosaltres viviu d'uns pastorets escrits doncs per la peculiaritat i singularitat d'un prevere que en el seu moment doncs es va escriure, i llavors tenia tota aquesta sensació de dir no, és tota una sèrie de gent que coneix els pastorets, que viu la història dels pastorets, i feia una cosa on senties, altra vegada, que aquella gent estava en sinfonia nadalenca, no?
Sí. De fet, és una miqueta... El nostre grup funciona que durant l'any hi ha petites produccions, però sí que és cert que quan arriba el Nadal ens ajuntem tots. És a dir, adults, gent activa i no activa, que durant l'any doncs, no... hi ha gent que només vol participar per Nadal. I llavors la canalla. I això era el que tenia clar. O sigui, jo realment he escrit l'obra a mida. A mida de totes les persones que haguéssim anat a fer els pastorets, doncs aquest any anàvem a fer això. I també teníem ganes de compartir aquestes dates junts, perquè realment el Nadal és un punt i a part en el teatre. O sigui, vius el Nadal a casa, però també tens ganes d'anar al teatre aquell dia de Sant Esteve, encara que tens el dinar encara al coll. Però viure-ho una miqueta això diferent, perquè, vulguis que no, també cansa cada any repetir el mateix text amb els mateixos actors. O sigui, hi ha poc relleu. I aquest any doncs hem volgut fer una cosa tan diferent que jo he vist a cada un dels actors aquella xispa d'il·lusió que feia temps que jo no havia vist.
No, i després que et quedaves amb l'emoció que hi havia moments especialment emotius, amb aquella tradició que és... sempre m'han donat la sensació que els pastorets tenien una tendresa amb el factor humà per portar-los a la glòria. La glòria no era una cosa plusquamperfecta, sinó que hi arribava la gent com hi arribava. Mm. Llavors, per això em va semblar que, bé, la gent hi arriba com hi arriba, però hi arriba. I una pregunta que aquesta sempre costa. Hi ha molts esforços. Penso en el que representa els pastorets, el principal, a la faràndula, a tants llocs emblemàtics. Però produir és complex, produir és complicat, i produir demana uns recursos. És fàcil que es comprengui això en el món cultural popular que estem vivint?
No es comprèn. Jo crec que no es comprèn. O sigui, un petit col·lectiu segurament que sí, però en general no s'arriba a valorar, ni s'arriba ni a valorar, ni a ajudar, ni a promoure tot això. I és picar pedra constantment. O sigui, jo sempre ho dic, el món amateur és una cantera i som uns miners que tot el dia estem picant. I som els que sortim més bruts d'allà dintre, però som els que hem fet més feina. Llavors, també hem anat molt, molt lligats, evidentment, a la part econòmica, i hem tingut un pressupost molt, molt reduït. A mi m'hagués agradat escènicament tenir altres coses, o sigui, els dos autors que surten amb les cadires, jo tenia la idea de que les cadires sortissin disparades amb un mecanisme. Clar, hem de tocar de peus a terra. Això potser l'any que ve ja hi serà,
perquè ho fa fet. Hi ha dues coses amb les quals voldria cloure aquesta xerrada nostra. És que un dels tècnics d'aquesta casa, Ràdio Estel, estava de tècnic precisament en aquesta obra d'aquest any No fem pastorets. I després, una cosa que a mi em va donar una il·lusió especial. La persona que va pensar en el seu dia que aquella casa fos precisament perquè la tradició del poble pogués expressar d'una manera popular el calendari de les festes, doncs en aquella casa aquí passen tantes coses que segur no va pensar mai el que va donar els terrenys. Suposo que ara estava profundament feliç perquè veia una cosa que sintonitzava amb les il·lusions pels quals ho va crear. I estaríeu d'acord, senyora Sílvia?
Totalment, totalment.
Bueno, doncs, moltes, moltes gràcies per venir, perquè a més sabem que el teu calendari no és fàcil, i ara que és hora de descansar i dormir, doncs que ens hagis ofert aquesta nit per venir a veure'ns en aquesta hora, quan ja hi ha molta feina, eh? Doncs moltes, moltes gràcies.
Són hores productives, per això, eh? A la nit es treballa molt, eh?
Estupendo. Bona nit.
Bona nit.
Mar de Galilea. El ressò de la setmana.
I en aquest petit moment de meditació jo em quedo amb què li va dir Simeó a la verge. I aquest infant serà un signe combatut, i a tu una espasa traspassarà l'ànima. Quin misteri! Perquè allà on el bé és potent hi passen moltes coses. I sorprenentment, aquest Nadal tenia un pòrtic. Doncs resulta que Jerusalem estava efervescent. Altre cop, Palestina estava efervescent. Altre cop vèiem les imatges de violència allí, a Jerusalem, per una decisió dels Estats Units. I, sorprenentment, quan les notícies deien acabat la guerra de Síria, doncs ens adonàvem compte que les qüestions d'Aràbia Saudit estaven una mica estranyes i que de sobte Iran, doncs els carrers estan especialment tensos, violents. És com la sensació de que en el Pròxim Orient és com si fos la foto del disdú que ens està dient i la pau està molt fràgil. I ho està sentint just en el moment en què pau als homes de bona voluntat. És complicat. Jo tinc la sensació, fins que no hi hagi pau al Pròxim Orient, fins que Jerusalem no sigui precisament el lloc de la pau, m'imagino que serà molt difícil veure el món en pau. M'agradaria no passar-me amb els sentiments. M'agradaria no quedar bé dient unes paraules que estan bé i unes paraules que parlen de la pau, però que no tenen cap força per construir la pau. Per tant, res del que diem ens pot allunyar d'un compromís potent. I ho vaig dir-ho amb alguna meditació, i ara ho dic amb més força. Alguna cosa em queda molt clara sempre en aquest misteri de la redenció. L'altre és un bé per mi, sigui qui sigui, faci el que faci. Si l'altre no és un bé per mi, és que estic desenfocat, és que no me n'entero de res. I perquè això sigui així vol dir, jo no puc jutjar. Això és cosa del Senyor. Puc tindre un judici sobre els fets, les coses i les persones, però no puc jutjar. I moltes vegades sentiré un límit, i l'altre és un bé per mi, però jo no el puc abraçar, ni el puc arreglar. No, sóc limitat. I en aquell foc no hi estic convidat, perquè encara l'atiaré més. Però si en el meu interior visc que l'altre és un bé per mi, sigui qui sigui, pensi el que pensi, faci el que faci, segurament serà una aportació interessant per la pau. I no puc fer aquest exercici de que l'altre és un bé per mi si no deixo que el príncep de la pau entri a dojo en el meu interior. Fins la setmana vinent.
Adéu-siau, que tornarem a remar.